Les 4 i 6 minuts, déu-n'hi-do, eh? Com va de ràpid tot plegat. No sé vostès, jo tinc la sensació que hem passat una gran hora de ràdio en la que hem anat a veure com crema el foc de Roses en aquests moments, però també ens hem fet ressò d'aquest altre foc que ara mateix ho travessa tot, no? Des del punt de vista mediàtic, que és el que afecta clarament, anava a dir el Partit Popular, però tinc la sensació que cada vegada el foc s'està, i mai millor dit, focalitzant més a la figura de Pablo Casado, que sí sembla indicar que el moment de la foguera el té cada vegada més a prop, no? Si sentim d'entrada el que deia fa una estona el portaveu adjunt del Grup Popular a l'Assemblea de Madrid, el senyor Pedro Muñoz Abrines, quan deia que ell també escollia la figura del senyor Núñez Feijóo com el possible bomber, doncs, que posi punt i final a aquesta situació realment al·lucinant, no?, a la que es troba ara mateix el Partit Popular. Les 4 i 7 minuts, en 30 minuts, una mica abans, estarà amb nosaltres l'Eduardo de Vicente. Això és meravellós, perquè aleshores ens deixarem anar per aquesta cosa xula de la cultura, dels espectacles, de regalar alguna entrada, que això ja ho té l'Eduardo de Vicente, no?, i sense pagar ni un duro, o un euro, o una criptomoneda. Perquè, clar, si ens hem de posar a ser moderns... Quirze Salomó, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Arribarà el dia que haurem d'aplicar també les criptomonedes al nostre llenguatge del dia a dia, no?
Sí, de fet, el dia ha arribat.
Però pot una miqueta més el micròfon, si ets tan
sí. Amable. Sí, dic que el dia ha arribat.
Ja ho tenim, no?
Sí, ja ho tenim. De fet, segur... Hi ha països que ja pots comprar les entrades aquestes que tu deies amb criptomonedes.
Sí, eh?
I en esdeveniments jo diria que inclús per aquí, ja, que també accepten alguna criptomoneda per...
Per mi el que ha estat definitiu és l'anunci de Visa i de Mastercard, de començar a permetre determinat tipus d'accions quan hi ha aquestes marques s'associen a una cosa com la criptomoneda, que ara explicarem què és, perquè crec que encara hi ha molta gent que no ho sap. Segurament és que ja veuen clar que el futur va en aquesta direcció.
Sí,
no?
Aviam, primer negaven la seva existència, després deien la demonitzaven, i ara el que fan és associar-s'hi ràpidament, i això va per Visa, Mastercard, però hem vist darrerament també JP Morgan, Goldman Sachs, les grans financeres, totes estan darrere del fenomen també de les criptomonedes.
Ja els dic ara que ens quedarà curta la xerrada amb el senyor Quirze Salomó, que és el president del Centre Blockchain de Catalunya, justament perquè blockchain va molt més enllà de les criptomonedes, no? Avui potser ens focalitzarem una mica més en aquesta cosa, que és el pagar, no? I la seguretat entorn al pagament, que és el que d'alguna manera garanteixen les cadenes de blockchain, però, home, sí que farem un petit tast per altres coses, per a mi ja li dic que el tema em sembla apassionant. Què és una criptomoneda?
Aviam, una criptomoneda és una, diríem, un actiu digital representat a la xarxa de blockchain, que permet, és un diner, el que en diríem diner, diner, però diner digital. Diner digital expressat en una xarxa que es diu blockchain, i que per això se'n diu cripto, que ve del món d'encriptació, i ens permet, igual que ara fins ara els diners eren físics, diríem, doncs començar a tenir diners totalment digitals i fiables.
De fet, li anava a dir si la pandèmia d'alguna manera no ens ha facilitat la comprensió del que és la criptomoneda, en el sentit en el que abans tots els diners eren físics, però en haver-nos acostumat a utilitzar la targeta de crèdit per tot, i per tant no són una cosa que tenim a la mà, sinó és un número que veiem al blanc, segurament això ens apropa una mica més al concepte de la criptomoneda, no?
Exactament, exactament. L'experiència digital de la pandèmia ha accelerat moltes coses, i una d'elles aquesta, la forma de pagament, no? Les tasses de pagament ara amb targetes són molt altes. La gran diferència que hi ha amb la criptomoneda i pagar amb Visa, que el Visa i el senyor Visa o els bancs al mig. I pagant amb criptomoneda no hi ha un actor central.
Això és el que té el blockchain,
això és
no?
Clar, aquí és la gran diferència, que generes una economia totalment descentralitzada sense una persona al mig. En canvi, de Visa, si faries diner digital amb la Visa, però que, clar, hi ha un senyor al mig que...
Vostè en tot moment em corregeix, perquè com l'entès és vostè, i jo no tinc ni idea, només allò que he llegit i que em sembla que és molt interessant, no? per fer-ho fàcil, seria una mica com la Wikipedia. És a dir, que ningú no és l'autor de la Wikipedia i ho som tots a la vegada. És a dir, no hi ha un senyor banc al darrere perquè tots, d'alguna manera, formem part del senyor banc.
Exactament. Això és la tecnologia blockchain. És una tecnologia que tots els que participen en aquesta xarxa són els que, diríem, la gestionen. i ningú té el poder de la xarxa. Aquí, d'aquí ve el gran, la gran disrupció d'aquesta tecnologia. Fins ara la humanitat hem estat molt acostumats als models econòmics i socials que sempre hi havia algú al mig. Sempre hi ha hagut un poder central que ha distribuït aquest poder als diferents participants del model que hi hagi. En el cas dels models basats en blockchain, això no és així. Tots els participants tenen pràcticament igual de poder i aquest poder queda totalment distribuït. I això fa que empoderi totalment els seus participants.
El millor del tema és que és una cosa molt difícil d'explicar, però molt senzilla una vegada tu t'habitues d'utilitzar, no?
Sí, bueno, de fet...
Bueno, és que tampoc s'utilitza necessàriament, de cap manera, no?
Exacte, necessàriament, depèn del nivell d'utilització que tu vagis servir, tu no veuràs ni la tecnologia aquesta, és una capa que queda per sota de les aplicacions que tu faràs servir habitualment, o que ja estem fent servir, perquè hi ha aplicacions que ja ho fan servir, però tu, la per sota porta la tecnologia blockchain, però tu no la toques.
Jo el dia que vaig pensar que el tema de les criptomonedes se li acabava de donar un cop a l'esquena fantàstic, en positiu, va ser el dia que el senyor Zuckerberg va fer una compareixença pública i ens va parlar del metavers. I de sobte ens vam adonar que aquella cosa del Second Life, que en el seu dia s'havia inventat algú i que es va quedar amb un sí, però no, arribava amb força. I arribava amb força de que tots plegats tindríem segurament una identitat digital a la que ens hauríem de moure, faríem interaccions, aniríem a comprar, segurament tot a través d'aquest metavers, i que, per tant, aquí necessitaríem una manera de pagar, no?
Sí, senyor. Això que tu dius és exactament el que en diem nosaltres el pal de paller. O sigui, la blockchain és una tecnologia que és el pal de paller dels metaversos. Els metaversos es poden construir gràcies a aquesta tecnologia, actua com això, igual que un pal de paller amb el paller que manté el paller sencer, doncs hem de visualitzar la blockchain a dintre d'un metavers, d'un món d'aquests igual, perquè permet que en aquest món hi hagi economia i hi hagi governança. De totes maneres, el que tu dius del Zuckerberg...
Perdoni una cosa. És que ara revelaré una intimitat. Vostè i jo abans estàvem parlant, i al començament jo he dit a mi, quan vaig començar a llegir això, em va recordar la República de Plató. Tal qual ho acaba d'explicar vostè, és un 2 i 2, 4. O sigui, no hi ha... El metavers és exactament aquesta república. És la gran plaça del poble en la que tots hi formem part. No hi ha un govern determinat perquè tots som el govern, no?
Dependrà. O sigui, els metaversos aquests tindrem metaversos de tot tipus de formes i governances. El metavers del senyor Zuckerberg, si no canvia aquest senyor, manarà el senyor Zuckerberg.
Ah, bueno,
com està manant a Can Facebook, no? Can Facebook mana ell.
Ai, m'agrada com ho diu, Can Facebook.
Sí, però en canvi podria optar aquest senyor, si fos intel·ligent, per un model totalment descentralitzat on manin les persones que el fan servir. Però si aquest senyor no hi opta, sí que hi haurà altres projectes que hi són, que les persones que el faran servir són els que governen el món aquest. I nosaltres des del centre estem preocupats perquè aquests mons es facin les coses adequadament i es governin respectant els drets humans, per exemple.
Perquè, disculpi la pregunta, vostès al Centre Blockchain de Catalunya què fan?
Bé, el Centre Blockchain de Catalunya fa poques coses.
Home, imagino que no.
El Centre Blockchain de Catalunya el que fa és estratègies d'adopció tecnològica. O sigui, la nostra missió és que Catalunya adopti massivament i ràpidament la tecnologia blockchain, perquè és la tecnologia que pot possibilitar que Catalunya faci la transformació digital ràpidament. Això és el que ens dediquem. I són estratègies d'adopció, d'explicar el que estic fent ara aquí, de formació, esdeveniments... Per exemple, fem 2 esdeveniments a l'any, en fem un a Girona i un aquí a Barcelona. El de Barcelona va sobre democràcia en blockchain. És un esdeveniment global, de caràcter mundial, que es fa aquí a Barcelona.
Efectivament, les xarxes ja ens havien donat alguna pista en el seu moment. Recordem les famoses revolucions àrabs, no? Quan vèiem com efectivament s'havia estès la revolució per tot un seguit de països on el que imperaven eren dictadures i, per tant, no hi havia una llibertat d'informació, no? al Catvers. El Catvers és efectivament això que dèiem, no? És a dir, és la construcció d'un espai, en aquest cas, en el que és el català, el que ho mou tot, i crec que vostès estan treballant, no?, en la creació d'aquest Catvers, no?
Sí, així és. El Catvers és una producció inicialment del Centre Blockchain de Catalunya, i és un metavers català. I per què? Doncs per diverses raons, però dues principals. Una, perquè el que he explicat del pal de paller d'aquests metaversos és la tecnologia blockchain, i el centre hi ha de ser-hi. Però n'hi ha un altre, o un parell d'altres, que són un tema de país. Els metaversos, aquests mons que estem creant, els hem de veure com una nova frontera, com, en realitat, com nous mons que s'han de conquerir. I la conquesta d'aquests mons no la faran com es havia fet abans, amb guerres i garrotades, que ja ho hem vist, això, no? Aquests mons es conqueriran a base de creació i creativitat. I és un actiu que n'hi ha molt a aquest país. És una oportunitat molt gran per Catalunya la construcció d'aquests nous mons i de posar en valor l'actiu que tenim al país. Aquesta és una raó. I l'altra, tu has parlat abans de Wikipedia, i és que la Wikipedia catalana és un èxit fenomenal de la nostra cultura, Cert. Si la comparem amb d'altres cultures minoritàries.
No, i en general, l'ús del català a Wikipedia és altíssim.
Per això. I el que volem és una reproducció d'aquest èxit i no un fracàs tipus Netflix, i ja sabem el que ens ha passat a les plataformes, aquestes digitals, que no hi som, no? Uh-huh. Doncs això no volem que passi, i volem que passi un èxit com ha passat amb el de Wikipedia. I aquesta és l'altra raó perquè també ens hem proposat estar amb el Catvers, tirar endavant el Catvers.
El Catvers mereixeria una entrevista de per si sol, no? Sí, perquè, clar, hi ha mil coses per parlar de com serà. Bueno, però aquesta ja li pregunto ara. Com serà, d'alguna manera? És a dir, quan es dissenya un espai que té la intenció dins aquest metavers de significar Catalunya, sota quins criteris es fa? Com es fa?
Ara hem llançat un Catvers, diríem, de perfil baix, on hi ha les entitats actualment, avui mateix, les entitats poden sol·licitar tenir una sala de reunions com el seu casal, no? el seu ateneu o el seu espai que tenen normalment les entitats culturals o associacions de tot tipus, doncs poden fer-se'l en el metavers. Només t'has d'adherir en el Catvers i sol·licites el dret de tenir la sala i ja el tens.
De manera gratuïta?
Gratuïta, per les entitats culturals catalanes. Això també ens portarà d'aquí uns dies a tenir un espai museístic. Veurem que hi ha sales de museus existents actuals, reproduïdes en el metavers, i les podràs visitar amb realitat virtual o des de l'ordinador, amb tres dimensions. I anirem transitant amb aquest sistema que hem tret d'així, que en diem de perfil baix, que no és... A la vegada el centre està preparant un metavers de molta més qualitat, que volem que a finals d'any estigui disponible, en conjunt, i amb, o sigui, nosaltres estem empenyent i liderant el tema, però aquí intentarem que el màxim d'entitats culturals del país s'hi sumin i poder presentar un metavers català molt digne, doncs això, a finals d'aquest any, i això, on s'hi podran fer-hi moltes activitats diferents.
És interessantíssim, eh? És interessantíssim per tot el que suposa. I també, segurament, per la manca encara de control sobre el mateix. És a dir, segurament hi ha molta ignorància. A vegades a un li podria arribar a sorprendre com en determinats nivells hi ha gent que desconeix, doncs, això, el funcionament d'aquest tipus de tecnologies. No? No sé si en un moment donat la intenció del Catvers és arribar més lluny del que es pot arribar al que seria aquesta realitat, que no sé com dir-li, la nostra, la quotidiana, la física, per entendre'ns.
Entenc per on vas.
Home,
entenc per on vas.
És fàcil, no l'he posat massa difícil.
No, m'has posat difícil. No ens correspon a nosaltres, ja. Diríem. El que es pugui fer en aquests espais, virtuals, correspon als ciutadans catalans i als polítics i a qui hagi de decidir què s'hi ha de fer. Evidentment són espais que permeten moltes coses diferents. Però em quedo amb el primer potencial que us he dit abans, que és una gran oportunitat pel país. Es pensi com es pensi. És igual si penses d'una manera, d'una altra, o penses que s'hauria de fer això o allò. El potencial, el país, Catalunya, històricament, és un país amb una creativitat de les més altes del món. No? Les proves no cal, hi són. Doncs, si posem en valor aquesta creativitat en aquest pas, crec que és un salt... O sigui, Catalunya pot aportar molt a la humanitat a través d'aquests espais.
Dit d'una altra manera, el Catvers com un aparador de Catalunya.
Com un aparador o com un impulsor de la, de la, de la vida de Catalunya com a país i no necessàriament, però sí, de la cultura catalana, de nosaltres com a país, i però de la nostra economia i de la nostra gent.
Li anava a dir, és que segurament una de les coses que tenen les novetats és que quan arriben es fan difícils d'explicar perquè manquen termes, manquen paraules i comprensió de les mateixes, més que com un aparador de Catalunya, com una part més de Catalunya.
Sí, potser sí que és més això que tu dius.
Sí, sí. Eh?
És com una nova Catalunya, no?
Una nova dimensió.
Una nova dimensió. És una nova dimensió, és una nova realitat, però que inclús, ja no ens hem de mirar també tant, que és molt important que Catalunya tingui presència com a nació, és que no ens dissolem allà com un sucret, perquè això és un món molt global,
eh?
Però que participem en aquesta construcció dels metaversos, diríem, com un de les potències mundials, i que ho podem ser-ho.
Que bé. I això a finals d'any, em diu que...
A finals d'any comencem, donem un pas al Catvers.
Sí, 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 que es presentarà.
Però durant aquest any anirem fent activitats perquè els creadors i la gent que li agrada crear el país comenci a donar-se compte de que hi ha de ser-hi i s'hi ha de posar.
M'hi ha anat, No sé si s'ha adonat que la meva intenció era parlar de criptomonedes i m'he anat completament al Catvers. Escolti, en aquest Catvers parlarem amb criptomonedes catalanes o no?
Bé, aviam, com us he dit, el pal de paller dels metaversos és el que en diem la blockchain i, per tant, l'existència d'una xarxa blockchain comporta, de per se, una moneda. Com s'utilitzarà aquesta moneda dintre, com es governarà aquest Catvers, és una cosa que es decidirà amb totes les entitats culturals. Intentarem que així sigui. Però sí que hi haurà una economia, perquè aquest metavers ha de ser sostenible. S'ha d'aguantar per ell, i ha de ser econòmicament sostenible, per tant hi haurà una economia on la nostra visió és que els creadors puguin monetitzar la seva creativitat. O sigui, que la creació catalana pugui gaudir de poder això, monetitzar i fer líquida la creativitat.
Es facin negocis, vaja.
Sí, sí, es facin, però evidentment.
Escolti, m'he quedat sorprès quan he vist la quantitat de criptomonedes que n'hi ha. Ether, Stellar, XTLM, Dash... Ara anava a fer la broma.
Avui n'hi ha unes 17.000. 17.000.
17.000. Doncs no segueixo llegint. Sí. Què diferencia unes d'unes altres?
Hi ha criptomonedes que són purament això, reserves de valor, com és el Bitcoin. El Bitcoin és una reserva de valor que la podríem veure com l'or digital, més o menys, per entendre-la fàcilment. I, en canvi, hi ha criptomonedes que són com una petita participació en un projecte d'una startup, d'una empresa que comença i es finança a través d'aquesta criptomoneda. I per això veurem que hi ha moltes criptomonedes que fracassen, que és un negoci arriscat. Invertir-hi s'ha de vigilar moltíssim.
Ara en parlem.
S'ha de vigilar molt. Perquè bàsicament representen projectes molt arriscats. I els projectes aquests fracassen. I hi ha un percentatge molt alt, de 80% de projectes que fracassen. Però això és normal en els projectes de tecnològics d'aquest estil.
Clar. I li anava a dir si les criptomonedes són la nova borsa.
Sí, clarament.
Perquè hi ha molta gent ara.
De fet, les borses estàndards mundials estan evolucionant a un model de blockchain i de criptomonedes.
O sigui,
les grans xarxes, les grans borses mundials, totes estan ja evolucionant cap aquí.
I quan vostè parla del risc d'invertir en criptomonedes, superaria el risc d'invertir a la borsa o és simplement com a la borsa una qüestió de saber per quina s'ha d'apostar?
Miri, jo acostumo no fer mai, diríem, assessorament ni prediccions d'inversió ni... Allò. Jo sempre el que dic és que...
No vol ser vostè economista.
No, és que cadascú ha de mirar per ell el que ha d'invertir i si s'inverteix en criptomonedes ha d'estar informat, ha de fer un percentatge petit del seu patrimoni perquè són molt volàtils. Jo tinc amics que tenen tot el seu patrimoni en criptomonedes, però bueno, són gent que només viu d'això i tenen la seva vida aquí, però jo a la gent normal, que no està al dia a dia amb això, no ho aconsello.
Escolta, hem parlat, efectivament, pel damunt d'aquest catvers, estem parlant de les criptomonedes, però recordem que vostè és el president executiu del Centre Blockchain de Catalunya, no? En quines altres cadenes de blockchain estan treballant vostès?
Aviam, nosaltres, com a centre, som, diríem, agnòstics a la tecnologia blockchain, o sigui, no apostem per una o per l'altra, perquè seria favoritisme, i som un centre públic-privat, però que no podem mostrar favoritisme per un projecte o per un altre. Però solem, diríem, apostar en aquests moments treballant en projectes per, ja, diríem, blockchains d'última generació que no tenen quasi bé, que tenen molt poc consum energètic, que són blockchains molt eficients, que intentem anar buscant doncs, les més eficients possibles i les més avançades.
No tenim ni idea del que tenim per endavant.
Jo crec que cada vegada més hi ha més gent que ho coneix. La tecnologia blockchain és una tecnologia de la que s'ha de llegir, que s'ha d'escoltar, que no s'ha de creure tot el que et diuen, perquè a l'estatus quo no li agrada, perquè fa mal, fa pupa, no? I fa canviar les coses. És molt disruptiva. I després hi ha moltes falses notícies.
Això li acaba de dir. Si l'estatus quo d'una banda i d'una altra banda, que molta gent s'informa, ho hem vist amb el coronavirus, no? A través de fonts que efectivament arriben del mateix lloc que el blockchain, però que un ha de saber triar efectivament on ve, no? S'ha d'informar bé.
Clar, hem de veure que tot això és una nova frontera, com el Far West, no? I sempre en aquests llocs hi ha de tot. I hem de vigilar perquè en aquestes noves fronteres hi ha espavilats que intenten coses que no toquen.
Si és el de sempre, no? És encara massa recent la nostra experiència digital. És a dir, aquella cosa de que volem que el nen calli i li deixem el telèfon i el nen calla i està assegut al sofà i probablement en aquell moment de consum del telèfon està veient porno. O està parlant amb una persona que li està entrant i està demanant fotos perquè ho veiem. I clar, com el veiem allà assegudet en el sofà, callat i que no fa res, doncs no ens adonem que efectivament cada vegada que ens connectem a la xarxa estem sortint al carrer, a qualsevol carrer del món, a la vegada. I això significa que anem a llocs que són fantàstics i llocs que són l'últim lloc en el que desitjaríem veure el nostre nen, no?
La tecnologia té això, té sempre el costat bo i el costat que s'ha de vigilar, i això hem de ser prudents. Jo crec que el present ja actualment i el futur és indubtable que és de la tecnologia aquesta blockchain, per la part financera que parlàvem abans, però per altres coses. Per exemple, per tracejar les fake news. Tenim programes i sistemes per garantir que una notícia és de la font que toca. Això estem treballant en projectes d'aquest estil. O sigui, la blockchain serveix per moltes coses diferents.
M'ha vist la cara, no? Hem de parlar d'això. O sigui, que sàpiga que té vostè una entrevista ja demanada.
Pues
li acabo de fer ara i ja el trucaran, doncs, no? Però sí, em sembla interessantíssim.
Sí, sí.
Senyor Salomó, sabíem que seria una entrevista interessant. Ara ja constatem, efectivament, que ha estat magnífic aquest temps que li hem dedicat. Li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui a Ràdio Estel. Moltes gràcies.